l'Info Vespre.
Comencem i ho fem amb els titulars. Avui a l'Info Vespre comencem parlant d'un ensurt que es va viure ahir al carrer Ànimes a les 8 del vespre per fum en una xemeneia. També parlarem d'Iniciativa per Catalunya Verds, que reitera la seva crítica a la negativa del govern de Calella a fer una platja per a gossos. A més, el partit demana més ambició a Gesvia i critica que tinguin un pressupost continuista. Els comerciants han tancat la campanya de Nadal recollint més de 20.000 butlletes del Suma Quilòmetres. Parlarem també de propostes culturals i esportives. Aquest dissabte ve l'humorista Peyu a Calella i la biblioteca té en marxa tots els seus clubs de lectura. I aquest cap de setmana hi ha esports, en farem una ullada a l'agenda de partits i també explicarem que tothom qui vulgui podrà anar a fer esport lliurement a la muntanyeta. Doncs bé, comencem. Ahir al vespre es va produir un espectacular desplegament de bombers i policia al carrer Ànimes, entre Bruguera i Església, per un ensurt en un pis amb una xemeneia d'on sortia fum i feia una forta pudor de cremat.
Eren aproximadament les 8 del vespre quan dues dotacions de bombers van desplaçar-se al carrer Ànimes, cantonada amb Bruguera, alertats pels veïns que van veure molt fum en un àtic. Per sort, no es va produir cap incendi a l'habitatge i només hi havia una gran acumulació de fum a causa d'un possible taponament a una xemeneia. El desplegament de bombers va durar una hora aproximadament, però visualment va ser força aparatós, sobretot pel fet de desplegar l'escala del camió tal com s'aprecia la fotografia.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Entrem en plana més aviat política. El portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds a l'Ajuntament de Calella, Sebastià Tejada, considera una fal·làcia l'argument que dona l'equip de govern per no instal·lar un espai de gossos a la platja de la ciutat.
Recordem que l'argument esgrimit pel govern de Montserrat Candini fa referència a la bandera blava. Segons Tejada, hi ha precedents de poblacions en què han instal·lat zona per a gossos i han delimitat la zona de la bandera blava.
L'argument de que bandera blava és incompatible amb la platja de gossos és una pura fal·làcia, no? En primer lloc, nosaltres a la platja no tenim bandera blava, nosaltres proposem fer la platja per gossos en un racó i en tot cas l'associació que dona les banderes blaves, la DH, fins i tot en alguns pobles, recordo ara, si no per sobre, Castelldefels, el que proposa senzillament trossejar la plaça i dir des d'aquí fins allà bandera blava i des d'aquí fins allà no és bandera blava.
Segons Tejada, l'equip de govern perd una oportunitat des del punt de vista del màrqueting turístic, ja que Calella podria ser una destinació de totes aquelles famílies que viatgen amb les seves mascotes. Segons ell, a Espanya hi ha 5 milions de gossos acollits en família.
Nosaltres pensem que és fins i tot un bon element de màrqueting turístic, de pensar que, per exemple, a l'estat espanyol hi ha prop de 5 milions de gossos que viuen en famílies i aquestes famílies fan turisme. I fan un turisme que és poc exigent en quant a infraestructura, realment, perquè els hotels es poden dotar amb molta facilitat. És un turisme que pot generar noves activitats econòmiques i que no crea cap problema. Fins i tot pot ajudar en la desestacionalització, perquè moltes d'aquestes famílies ja estan acostumades a buscar-se, proporcionar-se unes vacances en situacions una mica peculiars.
El regidor ecosocialista creu que la inversió per instal·lar una zona per a gossos a la platja gran, a la zona del camp de futbol, és perfectament assumible, ja que podria ser d'uns 10.000 euros.
I, per altra banda, també Iniciativa per Catalunya Verds, en aquest cas, s'oposa al projecte de mobilitat per Calella que desenvoluparà l'empresa municipal Gesvia durant aquest any. Va votar en contra del pressupost perquè diuen que és continuista i no respon a l'ambició que caldria en la seva gestió. El representant d'Iniciativa al Consell d'Administració de l'empresa, Joan Carles Rosa, ha explicat quines són les mesures que el partit proposa i que espera que siguin incorporades en propers exercicis.
Gesvia ha tancat per aquest 2017 un pressupost que s'eleva al 1.278.000 euros, dels quals una porció de poc més del 10% es destina a inversió. Iniciativa Els Verds discrepa de la distribució que s'ha aprovat fer de la partida dels 140.000 euros per a inversions. Escoltem Joan Carles Rosa, representant ecosocialista a Gesvia.
la proporció d'inversions és una mica superior al 10%, poder, sí, entre el 11 i el 12% del pressupost total. Una partida d'uns 100.000 euros per cometre el trasllat de les oficines de la fàbrica Llobet, d'aquest equipament, que serà ocupat per l'Escola Sant Lluc, a una altra ubicació. No s'ha posat sobre la taula un lloc concret, s'han discutit diferents opcions, però no hi ha una preferència clara ni una... no està decidit això.
La resta, 40.000 euros, es reserven per a la compra d'un nou vehicle de senyalització, que és una altra de les atribucions que té Gesvia. Però més enllà de la distribució d'inversió, iniciativa critica la línia continuista del pressupost, que fa que es vagin acumulant superàvits anuals d'aproximadament 100.000 euros per falta d'execució.
Pensem que aquesta recurrència en aquest superàvit és un signe de que els pressupostos no tenen l'ambició que haurien de tenir i la funció que ha de tenir una empresa de capital públic com es Gesvia, que és la millora del servei al ciutadà i la millora de la mobilitat també de Calella, no? Tant de vianants com de ciclistes com de vehicles motoritzats.
Joan Carles Rosa ha exposat que percep voluntat d'acord i entesa per part de tots els membres del Consell d'Administració de Gesvia i en aquest sentit espera que algunes de les seves propostes siguin acceptades de cara a futurs exercicis. Per exemple, aquelles que tenen per objectiu fomentar la mobilitat sostenible amb l'impuls del vehicle elèctric.
És l'administració i ha de donar el primer pas perquè els usuaris s'engresquin també a fer servir aquest tipus de vehicles. Proposem la possibilitat d'instal·lar punts de recàrrega de vehicles elèctrics als diferents aparcaments que té la ciutat. També una opció interessant seria eximir del pagament de la zona blava aquest tipus de vehicle. Una altra possibilitat interessant, que és una millora del servei que ofereix Gesvia en quant a explotació, seria el pagament de la zona blava i els aparcaments en una aplicació de telèfon mòbil.
També proposen estudiar l'adequació de nous espais d'aparcament de llarga estada, estudiar l'habilitació de carrils exclusius per a la circulació de bicicleta o renovar el servei de transport del carrilet per fer-lo més atractiu a nivell turístic. El representant d'Iniciativa avala la decisió d'haver d'indicar la matrícula del cotxe en el tiquet per aparcar la zona blava. Ha explicat que només afecta aparcaments de llarga estada i que la mesura ofereix garanties també als usuaris.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Canviem ara de qüestió. Els comerciants de Calella Centre Comercial han rebut més de 20.000 butlletes durant la tradicional campanya de Nadal dels sumaquilòmetres. En global es van lliurar per les botigues associades un total de 35.000 butlletes.
El president de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial, Xavier Noguer, ha explicat a Ràdio Calella Televisió que la xifra és similar a la d'altres anys. A més, avança quines són les destinacions que els clients han posat com a preferents i que són Menorca, Suècia o Dinamarca, o hi ha el parc de Legoland.
Pràcticament hem comptabilitzat quasi bé uns 20.000 paperetes de tot el que és d'això, de les quasi 35.000 que vam repartir a totes les botigues. Més o menys és l'estadística de cada any, eh? Menorca, Suècia, Sardenya i Dinamarca. Remarcant que a Dinamarca doncs, hi ha el de Legolandia.
Com a dada curiosa, Xavier Noguer ha dit que durant el recompte de les butlletes s'ha comprovat que un client ha lliurat 80 butlletes.
Pues és molt senzill. Nosaltres penseu que quan recollim totes les paperetes de les botigues hem de fer la selecció dels quatre grups que són les categories de viatges. Hi ha el grup Carbassa, hi ha altres tres colors, i llavors fem la selecció, i llavors què passa? Que al mateix mirar la butlleta, pues comprovem que estigui ben complimentada i les dades. I llavors ens va xocar una persona que sortia molt sovint, entre tots plegats, i llavors se'ns va ocórrer comptabilitzar i que sortia de les estadístiques aquestes 80 paperetes.
La culminació de la campanya serà el sorteig, que es farà el proper dijous a partir de les 8 del vespre a la sala d'actes de la cooperativa L'Amistat. Un sorteig en directe per Ràdio Calella Televisió.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Passem a la plana cultural. L'humor surrealista d'en Peyu aterra aquest dissabte a Calella. En Peyu proposa als calellencs rebre plegats a la sala Mozart l'onada de fred que diuen que arriba aquest cap de setmana al país i actua demà dissabte a la nit amb el seu espectacle Peyu i Dani. En Dani és el tècnic que l'acompanya. El popular humorista català, conegut per les seves col·laboracions en programes de ràdio i televisió, ha explicat a la nostra emissora què inspira els seus textos. Ha dit que li agrada especialment parlar sobre la quotidianitat i situacions que freguen el surrealisme.
En una entrevista a l'Infomigdia de Ràdio Calella Televisió ha explicat que els espectadors reconeixeran en Peyu que surt als mitjans, però que a l'hora de fer teatre aposta per treure-li la punta a la quotidianitat.
El que fem doncs, és humor sobre la quotidianitat, que és el que més em fa gràcia a mi, no? De personatges que coneixem tots, de les nostres tietes, les nostres mares, de situacions surrealistes que vivim tots quan anem a comprar, quan anem en cotxe, bueno, mil històries de la vida quotidiana i també doncs, quatre hòsties cap a, bueno, a situacions actuals de política. Però generalment m'agrada més fer humor de la quotidianitat que de l'actualitat política i tot això que ja n'estem, bueno, jo n'estic una mica cansat.
Com surrealistes són les situacions en les que s'ha vist quan la gent el reconeix, per exemple, en un bar mentre està dinant. És un dels efectes de la popularitat a la que ha arribat sobretot gràcies a la seva participació en el programa APM de TV3, on hi fa la secció Ole tu de nyaps urbanístics. Ha explicat que, curiosament, és molt ben rebut pels polítics dels pobles on actua.
Realment em sento molt ben atès per tots els polítics. Crec que hi ha com un piloteig previ cap a la meva persona, diguéssim. Tots els polítics intenten quedar molt bé amb mi i suposo que ho fan amb la intenció de que no els hi despotriqui el seu poble per la tele. Suposo que és això.
L'espectacle Peyu i Dani es farà demà dissabte, 11 de gener a les 10 de la nit a la Sala Mozart. Les entrades estan a la venda al preu de 8 euros al Museu Arxiu i demà a taquilla abans de la funció. Ràdio Calella Televisió fa el sorteig de dues entrades per a dues persones a través dels perfils de Facebook i Instagram. Només cal clicar m'agrada i compartir l'entrada que s'ha penjat i demà dissabte al migdia es farà públic el resultat des de les mateixes plataformes socials.
I no deixem la plana cultural perquè la Biblioteca de Calella ha començat l'any 2017 amb tot el seu ventall de clubs de lectura en marxa i amb activitats que ja són tot un clàssic a la ciutat, com les Hores del Conte i més recentment les Trobades d'Òpera. En parlem de tot plegat amb la directora de la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça, Dolors Llevall. Bona tarda.
Hola, bona tarda, ràdio.
Bona tarda, Biblioteca. Parlem de les activitats que teniu previstes. Ja n'heu fet unes quantes, ja en el mes de gener, un mes que sempre comença amb les festes, però vaja, encara ens en queden unes quantes per fer, Dolors?
Sí, com cada mes, la Biblioteca ofereix l'oportunitat de participar a les activitats que regularment programa. Però ja sabem que al començament d'any ens plantegem objectius per millorar en molts sentits. I bé, des de la biblioteca creiem que una bona opció és la de proposar-se de llegir un llibre cada mes, que ens faci pensar i que en definitiva, com ja tots sabem, que ens faci més intel·ligents. Una bona manera seria la de participar en un club de lectura, el club de lectura que la biblioteca n'ofereix uns quants. El club de lectura et permet descobrir llibres amb els quals no t'havies fixat i aprendre dels comentaris, ja siguin de les persones que coordinen el club o dels mateixos companys de viatge. Bé, és ben fàcil. Només cal inscriure's, tenir el carnet de la biblioteca i venir cada primer dilluns de mes o bé, si vols participar a les tardes de tertúlia, els dijous. També hi ha les tertúlies en català, per si vols aprofundir en l'estudi del català. També hi ha el Club de Lectura Juvenil, que aquest any comença la segona temporada. Bé,
Déu-n'hi-do,
una bona opció.
Exacte, i amb això ens quedem, amb aquest fet de dir un bon propòsit per l'any 2017, que tots ens en fem, doncs el que ens proposeu des de la biblioteca, llegir un llibre cada mes, trobo que és molt encertat i no sé si gaire gent se l'ha fet aquest propòsit a principis d'any.
Sí, jo he sentit diferents comentaris sobre això. I bueno, cal trobar un espai perquè doncs, ens fa millor.
I tant.
També parlem d'aquesta activitat que vam encetar a finals de l'any passat, que són les trobades d'òpera.
Sí.
És la primera temporada i aquest gener serà el divendres dia 27 a la Sala Mozart, a 6:45 del vespre. L'especialista Rosa Carbonell ens comentarà la Sonàmbula de Vincenzo Bellini.
Uh-huh.
Llavors també s'han d'inscriure a la biblioteca i sí. recollir el programa on hi ha totes les òperes que comentarem.
Molt d'èxit, també tenen aquestes trobades d'òpera.
Sí, a més, allí a la Sala Mozart doncs hi està molt bé i tothom s'hi entusiasma.
I tant.
D'això es tractava, de passar-s'ho bé, també.
Exacte, i amb un gènere com és l'òpera, que a vegades pot ser molt desconegut, però crec que cada vegada hi ha més gent i també hi ha més oportunitats de que la gent s'hi endinsi i s'hi acabi
engrescant. Sí, hi ha més divulgació, com si diguéssim, no?
Exacte, sí.
Bé, també cal recordar que el dissabte, dia 21 de gener, tenim una activitat infantil, que són contes amb titelles, que... serà a càrrec de la Mercè Llobet, gran coneguda dels petits.
Sí.
També hi haurà una hora del conte el dia 28 de gener, el dissabte 28 de gener. Us convidem.
Perfecte, que ens sembla que el dia 21 els contes amb titelles són L'estrella i el castor i La caseta de xocolata, i el dia 28 De què fa gust la lluna?
Déu-n'hi-do, això mateix, un conte que parla de l'amistat
uh-huh.
i de la cooperació.
Molt bé, perfecte. Èxit, també, en les activitats infantils, Dolors?
Sí, perquè ja ho tenim, com si diguéssim, és habitual,
mm-hmm.
i tothom sap que els dissabtes al matí doncs trobaran una activitat familiar dedicada als nens.
Exacte, cita obligada els dissabtes al matí per qui té canalla i li agraden els contes, cap a la biblioteca.
Això mateix.
Mm-hmm. Perfecte. No sé si ens queda res més per comentar en aquest mes de gener, Dolors.
Bé, i si no, ho comentarem el mes de febrer.
Exacte, que aquí estarem. En qualsevol cas, en recollim aquest propòsit d'any nou, de llegir no només un llibre o més, qui tingui temps de llegir-ne més, que en llegeixi més, que la biblioteca
si vols,
en tenim moltíssims.
Si vols, diem els clubs que tenim a la biblioteca.
Doncs vinga, enumerem-los.
Doncs mira, el club de lectura en anglès, que és el dijous.
Sí.
Cada dijous, doncs, qui vulgui practicar llegint un llibre d'anglès és cada dijous.
Uh-huh.
Les tertúlies en català és cada divendres al matí. Aquest està organitzat per l'Oficina de Català i de la Biblioteca.
Uh-huh.
Després hi ha el Club de Lectura Llibre Obert, que és un club general per adults.
Sí.
Tardes de Tertúlia, que és un club que es fa un dijous a meitat de mes, que està dedicat a la gent gran.
Sí.
Després hi ha el club de lectura infantil, que es diu Submergeste a la lectura, amb la Montmàs, que és una coordinadora de clubs, i aquest és el 27 de gener, l'últim divendres de mes, a les 6 de la tarda.
Exacte, que toca...
Tots els que hi vulguin participar s'hi han d'inscriure primer.
I tant, que anava a dir que en aquest, el Submergeste a la lectura, aquest mes és Un somni dins el mitjó, d'Eulàlia Canal.
Això.
Perfecte. Doncs crec que els hem repassat tots, moltes possibilitats, moltes oportunitats. Crec que per tothom hi ha un club de lectura adient.
Sí.
I si no, doncs anar a la biblioteca i llegir pel nostre compte, que evidentment també val moltíssim la pena.
Doncs,
Dolors, moltíssimes gràcies i ens retrobem d'aquí uns dies, ja al mes de febrer, per continuar comentant activitats de la biblioteca i també per fer una mica de balanç quan en tinguem les xifres definitives de com ha anat l'any 2016, que també cada any ens agrada comentar-ho.
Molt bé.
Sintonia que ens indica que ara parlem d'esports. La zona esportiva de la Muntanyeta estarà oberta aquest cap de setmana per practicar-hi esports lliurement. L'Ajuntament fa una prova pilot amb l'objectiu de fomentar la pràctica de l'esport.
La prova, concretament, consisteix en l'obertura de la zona esportiva més enllà de l'horari de les activitats programades, amb l'objectiu d'oferir un espai de trobada i convivència perquè els joves es puguin relacionar, jugar i fer esport. Així, la muntanyeta romandrà oberta dissabtes i diumenges des de les 9 del matí a les 6 de la tarda. Per accedir a aquest espai no cal fer inscripció prèvia, però sí que cal respectar l'horari de les activitats programades que s'hi puguin celebrar. A l'entrada de l'espai es podran consultar els horaris de les activitats que hi hagi previstes, que també es penjaran cada divendres a les xarxes socials de l'Ajuntament de Calella.
Doncs d'aquesta proposta en volem parlar amb el tècnic d'esports de l'Ajuntament de Calella, Joan Ferrer, que també el saludem. Bona tarda.
Bona tarda.
Expliqui'ns una miqueta aquesta proposta, aquesta prova pilot, exactament com s'enfoca això, com ens ho hem d'aprendre?
Doncs com això que deies, que és una prova per intentar, doncs, amb l'obertura de la instal·lació, i és una instal·lació que no acull en principi activitats de competició, doncs que la gent pugui accedir lliurement i fer pràctica esportiva, aquesta seria la idea una miqueta.
I exactament què és el que s'hi pot anar a fer, Joan?
Mira, en principi es poden fer servir tres instal·lacions, el camp de futbol 7, les pistes d'atletisme i la pista poliesportiva coberta, i amb això doncs pots practicar futbol 7, pots fer-hi atletisme evidentment, i també podries fer-hi bàsquet, handbol i patinatge.
Perfecte. Hi han una sèrie d'activitats programades, oi? Unes determinades hores on es farà alguna determinada qüestió.
No, a veure, de fet, durant tot l'any, en el marc del pla d'utilització, hi ha activitats ja programades que s'hi venen fent. Llavors la idea era una miqueta, veient que aquestes activitats es mantenien i no s'ampliava més i quedaven hores lliures, i tenint en compte també que de tant en quant doncs, la gent hi accedia, doncs millor solució doncs donar l'obertura aquesta, fer una prova, a veure si funciona, perquè en aquestes hores que queden disponibles doncs la gent pugui lliurement doncs fer pràctica esportiva d'una forma organitzada o no, o sobretot d'una forma doncs cívica i respectant molt la instal·lació, que és una mica la idea.
Per tant, podríem dir que si un grup de joves vol pujar a jugar a futbol, ho pot fer en algunes hores en què no hi hagi doncs, una activitat de futbol en aquell moment preparada.
Correcte. De fet, a veure, amb el temps la gent s'adonarà que hi ha unes hores fixes que es va repetint una activitat cada setmana, però de fet també hi haurà penjat cada cap de setmana doncs, el programa allà a la porta, perquè doncs hi puguis pujar i veure quines hores queden disponibles. També es publica des de l'Ajuntament, des de l'àrea de comunicació, aquesta programació a les xarxes socials perquè la gent pugui accedir també i veure quines hores queden disponibles. Llavors, tota la resta d'hores en què no hi ha una activitat o fins i tot les hores que hi ha activitat i en una altra instal·lació de dins de la zona esportiva hi ha espai lliure, doncs també s'hi pugui fer l'activitat esportiva per part de la gent que hi accedeixi.
Exacte, per exemple, que si ens trobem que volem anar-hi amb una hora que s'està jugant a futbol, bé, doncs podem fer atletisme, per exemple, això sí
correcte,
que es pot combinar.
Correcte, correcte.
Perfecte. I una qüestió important que també, Joan, comentaves, el fet del civisme o respecte a les instal·lacions, clar, s'obriran de forma lliure, però això sí, ha de quedar molt clar que aquestes instal·lacions s'han de respectar i s'han de mantenir.
Sí, entenem, bueno, amb altres espais, et diria que del món, doncs hi ha proves similars, per exemple, dins dels playgrounds que hi ha als Estats Units, on la gent lliurement accedeix i juga, i tenint en compte que l'ha de tornar a fer servir, evidentment el respecte. Busquem una mica això, no? Que la gent accedeixi per fer pràctica esportiva, que de fet és això, és una zona esportiva. Mm. I seria molt interessant doncs, que això generés també aquest respecte per la instal·lació.
Aquest respecte és important. El que també hi haurà, Joan, tenim entès, és una persona de referència que obri i tanqui i que a més la gent s'hi pugui dirigir.
Sí, els caps de setmana tenim personal encarregat del manteniment de les instal·lacions, que hi ha una persona itinerant que té cura d'unes instal·lacions concretes que aquí, en aquesta concreta l'obrirà i la tancarà. Llavors el que sí que hi haurà evidentment és accés a aquesta persona per qualsevol cosa que calgui per allò que la gent necessiti doncs, comentar, no?
Doncs una prova pilot que comença, més o menys, quan creieu que pot estar activa aquesta prova pilot? És a dir, quan podrem començar a treure els primers resultats en ferm?
Doncs en principi, a veure, ja comencem aquest cap de setmana, provarem ja demà i demà passat a veure què tal funciona i seguirem avançant. És evident també doncs, que a mesura que avanci l'any millorarà també l'amplitud de la prova perquè generarà més hores diurnes i la gent podrà, doncs, en vez de plegar a les 6, plegar a les 7, les 8, les 9, que de fet és la idea final, no? Que en temporada més o menys d'estiu pugui estar obert de 9 a 9.
I repetim, l'objectiu principal aquest, que la gent es pugui fomentar la pràctica esportiva en un espai municipal com és aquest.
Sí,
però bé.
Sí. De fet, entenem que és una queixa que es ve donant no només a Calella, sinó a molts de llocs, on la gent doncs busca espais, no?, per fer pràctica esportiva, i aquests espais acostumen no estar tancats o estar utilitzats. En aquest cas, i veient nosaltres des de l'Ajuntament, des de l'àrea d'esports, que quedaven forces hores lliures, doncs, bueno, que menys que pensar doncs, que pugui ser d'utilitat i que d'alguna manera s'acompleixi aquest objectiu, no?, que la gent pugui realment trobar un espai on pugui emplenar aquelles hores que pugui dedicar-ho a la pràctica esportiva.
Doncs seguirem atents a com evoluciona aquesta prova pilot i els resultats que pugui anar donant. De moment l'hem explicat avui a l'Infovespre perquè comença aquest cap de setmana i per tant li agraïm al Joan Ferrer, tècnic d'esports de l'Ajuntament de Calella, que ens ho hagi explicat. Moltes gràcies.
A vosaltres. Bona tarda.
I com cada divendres, també tenim tota l'actualitat esportiva del cap de setmana, l'agenda, que la repassem amb Salvador Itxart.
Arriba el cap de setmana i és el moment de repassar els compromisos dels nostres primers equips. El Club de Futbol Calella, després de la gran victòria de la setmana passada al Camp del Juventus, jugarà diumenge a les 12 al Camp de Mar, el seu segon partit d'aquest any 2017, i ho farà contra el Rocafonda, segon classificat de la Lliga. Per l'entrenador calellenc, Joan Freixer, aquest podria ser un partit clau per poder pujar llocs a la classificació.
Tenim moltes ganes d'arribar en aquest partit, per això, per el tema del partit de Tiana, d'altres partits així que se'ns han escapat, i l'equip està amb moltes ganes i molta il·lusió per acabar la primera volta, doncs això, a la zona alta, seguir a la zona alta, que és l'objectiu.
Pel que fa a la Unió Esportiva Handbol Calella, jugarà el primer partit de l'any a casa contra el Granollers, diumenge a la 1 del migdia al Pavelló Municipal d'Esports. Els de Salva Puig venen de perdre el darrer partit contra el Sant Miquel, 20-17. Puig ha comentat que les dinàmiques han de canviar, si no serà molt complicat estar a dalt de tot a la Lliga.
No podem repetir un partit com el que vam fer l'última jornada. Si juguem d'aquesta manera no guanyarem a ningú, ells són conscients d'això. I a part, hi ha diversos temes a millorar. Hem de millorar sobretot en el joc d'atac, que estem últimament bastant, no sé com dir-ho, falta fluïdesa i falta efectivitat, i si millorem una miqueta tot això, jo crec que les coses aniran millor.
En bàsquet, el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls jugarà dissabte a 6:45 de la tarda a la pista de Vilassar. Penúltim classificat, els nostres són quarts a dues victòries del líder, la de Mar. Tot i aquesta diferència a la classificació, per l'entrenador Paco García, és un partit trampa si l'equip no està prou atent.
El Vilassar és un equip que guanya només un partit, i això doncs també demostra que és un altre partit trampa, però és veritat que la majoria de partits que ha perdut a casa seva ho ha fet per avantatges molt curtes, per menys de 6 punts. És un equip molt jove, amb jugadors tècnicament bons, amb talent. Potser els hi falta l'experiència que tenim per moments nosaltres, i a priori es presenta com un partit doncs assequible.
Pel que fa al bàsquet femení, buscaran la segona victòria a casa. Diumenge a les 4 de la tarda s'enfrontaran al Granollers a Calella. A la banqueta de les noies hi seurà Àlex Moral, que substitueix a Jordi Fierrez fins que aquest es reincorpori a l'equip. En tenis taula, les noies del Surís Calella visiten la pista de les actuals campiones de Lliga, el Balaguer. Tot i la dificultat del partit, cal destacar que la temporada passada les nostres van ser capaces de guanyar les lleidatanes a domicili. Un partit complicat que ens comenta Aitor Puig.
La clau torna a ser el partit entre les dues jugadores millors de cada equip, que és la Wankindina amb la Gavi, que aquesta jugadora l'any passat no es va perdre un partit amb la Gavi. I bé, és un equip que sempre ens ha donat bé i tot i això, però hem de recordar que és el campió de Lliga i no és un partit fàcil.
I per acabar, els nois del Termotur Calella aquest cap de setmana tenen doble confrontació. Dissabte a les 4:30 jugaran a Girona, a Vilablareix, i diumenge a les 11 contra els Canaris del Dédalo.
Doncs ens queda per fer la previsió del temps.
Després d'una tarda de pluja i pedra, demà ens espera una jornada amb el cel poc ennuvolat. Si bé la temperatura mínima com la màxima seran més baixes. El diumenge despertarem amb el cel poc ennuvolat fins a mig matí, que arribaran núvols alts i mitjans i deixaran el cel molt ennuvolat o cobert.
Doncs fins aquí l'Infovespre d'avui, divendres, ja dia 13 de gener. Trobaran més informació a la nostra pàgina web www.radiocalella.cat, també a les xarxes socials, Facebook i a Twitter. Res més per part nostra, que passin un molt bon cap de setmana.
Més informació a www.radiocalella.cat.